Meteoterra amb Xavier Coll.
Doncs anem a parlar d'un tema que podríem dir que és ploure sobre mullat. El veto de Rússia. Per què plou sobre mullat? Potser neva sobre mullat, amb Rússia no, eh? Plou sobre mullat. Bueno, Xavier Coll, bona tarda.
Bona tarda. És una expressió, no?, que sovint ens fem anar, no? I en aquest cas, bàsicament, perquè coneixes ben molt bé, pues, que el dia 7 d'agost les restriccions que va posar a les importacions per part de Rússia el seu president, en Putin, pues, i a més, per una durada d'un any, que aviat està dit, però costa molt de passar.
N'hem parlat, del Putin, aquí sí, al programa, doncs, perquè en temes energètics i mediambientals, doncs ja quan a finals de la dècada passada tanca l'aixeta del gas a Ucraïna i als països de l'est en ple hivern i tal, i dius, caram, un exagent del KGB amb tota la seva fredor actuant. Déu-n'hi-do,
Bueno, en aquest cas dic plou sobre mullat referint-me bàsicament a dos dels productes, dels molts productes que ha prohibit la importació, bàsicament alimentaris, i que no només afecten a Europa, ja ho saps, a la Unió Europea, sinó que també afecten a Estats Units, Canadà, Noruega i Austràlia. Però bueno, parlem de casa nostra, no? Doncs uns dels que més ens afecten són la carn i les fruites. Les fruites, bàsicament, que acostumem a portar allà són nectarines, préssecs i algunes pomes, no? Què passa? Doncs plou sobre mullat perquè vam començar la campanya aquest any ja amb limitacions per part de Rússia per la importació de productes càrnics del porc, que no tenien res a veure amb aquesta crisi amb Ucraïna, no? Ells deien que era per raons de tipus sanitari. Bé, nosaltres tots hem entès, els del sector, que són raons de tipus política comercial pura i dura, encara que ho vulguin, d'alguna manera, doncs, emmascarar, no? Però, a més, dic, afecta sobretot en aquest cas, a la fruita que nosaltres ara havíem de començar a exportar, i de fet era el temps de fer-ho, no? Perquè ja havíem començat la collita, ja estava força avançada, inclús, de préssec i de nectarina, perquè són un dels nostres principals clients, no? Llavors, què va passar? Pues que plou sobre mullat perquè al començament de la collita aquest any va coincidir que, com que es va haver d'avançar per qüestions meteorològiques 15 dies la collita, es va solapar amb d'altres productors d'Europa, Itàlia, Grècia i de pròpia península ibèrica, de zones llevantines, etc. Es va solapar, va venir tot junt, i llavors això va fer que hi hagués una sobreoferta al mercat. Per qüestions, insisteixo, derivades de qüestions meteorològiques. L'avançament de collita,
que va ser
no només amb préssec i nectarina, sinó també es va donar amb d'altres productes. En pera, per exemple.
Sí, perquè el juny va ser càlid i bastant sec.
Va ser càlid i sec. Sé que ja havia sigut una mica la primavera, però el juny va ser càlid i sec, i llavors va vindre un mes de juliol i agost, uns mesos frescos, que van fer que el consum també es retregués, perquè una de les qüestions que afecten més el consum de la fruita d'os, com és aquesta de la nectarina i el préssec, és la temperatura. Si la temperatura és baixa, la gent no menja fruita d'os. Si la temperatura és càlida i fa calor, la gent li ve més a gust de menjar nectarina, fruita, paraguaià, el que sigui. Això està demostradíssim. I això no només ens passa aquí, sinó que bàsicament passa als països més importants pel nostre comerç exterior, no? Com són els de Centre Europa, Anglaterra, Terra i, lògicament, Rússia. Clar, llavors es va escaure tot, no? El temps no ens va acompanyar, d'una banda, les restriccions pròpies de Rússia s'ajunten amb aquestes i, a més, per acabar-ho d'enrotonir, resulta que França no és tan competitiva com nosaltres i quan nosaltres traiem els primers camions cap a Europa, ens els volcaven. A Perpinyà,
recordo.
Per això dic plou sobre mullat, perquè no n'hi va haver prou amb un principi de campanya, una campanya doncs, que inicialment es presentava bona perquè hi havia molta fruita i, bueno, i tot i que en va tocar també molta, la pedregada de primers de juliol, perquè si recordes el Baix Segre i una zona també de Garrigues, la fruita més primerenca va ser molt afectada llavors, no? Passes que ja no ens en recordem. I això que va afectar 3.500 hectàrees, que no és poca cosa. Però bueno, dit això, el que vull dir és que això ha afectat d'una forma molt important en el procés posterior de la collita, recol·lecció i campanya de la fruita d'os, no? Però també la del porcí, que també a Rússia teníem fins ara doncs, un bon client, no? Per això ara aquest veto rus per un any pot afectar molt greument l'economia dels pagesos i ramaders del nostre país.
Thank you. a partir d'aquí, aquesta política, podríem dir, d'alta volada, què s'hi pot fer?
Bueno, és a dir, aquest és el problema.
Què pot fer la Unió Europea? O sempre és aquell joc de la política estratègica?
Sí. Política europea, lògicament, ens cau lluny, no? Està molt lluny dels poders de decisió, i per això també és important, doncs, que nosaltres arribem a ser algun dia un estat, no? I permetem que posi aquest incís,
no,
perquè també amb agricultura és bàsic, això, perquè si les decisions s'haguessin pres des d'aquí, no s'hauria actuat ni tard, com s'ha fet ara des de la Unió Europea, ni amb tanta ineficàcia, no? Per què? Perquè els danys han estat al voltant de 5.000 milions d'euros, els danys produïts per aquest veto, per aquest boicot rus, a la fruita d'aquí, d'Europa, de la Unió Europea, no?
Uh-huh.
No d'Espanya, no de la Unió Europea, ni
sí.
de Catalunya. Però què passa? Doncs que ara sembla com si ens haguessin fet el gran favor als pagesos i a tots els sectors implicats, perquè ens han posat damunt de la taula, amb dos negociacions, 200 milions d'euros. Per pal·liar-ho tot, hem posat 200 milions d'euros. Clar, això, primer, arriba tard, perquè la campanya ja pràcticament ara s'està acabant, i per tant, tot el que han volgut aplicar en aquests 200 milions d'euros, com són, per exemple, les polítiques de retirada, no? Cap a indústria, cap a beneficència, etc., si s'haguessin aplicat d'un bon principi, a partir del 7 d'agost ja s'havien de posar a treballar i no fer vacances fins al 7 de setembre, pràcticament, això no hauria passat. I no ho dic tant perquè el nostre conseller no s'hagués bellugat, perquè jo crec que Catalunya ha sigut encara dins de tot, no? Un dels que més ho han vetllat i de prop, no? El que passa és que, clar, al no dependre de nosaltres, insisteixo, per això deia al principi que ja comença a ser hora que ens belluguem i que ens defensem la nostra, perquè els altres no ho faran per nosaltres, doncs, malgrat tot, dic que això arriba tard, i a més, amb unes condicions, doncs, els que no hem pogut arribar, tots els pagesos, algunes OPFACs, que són organitzacions de productors i fruticultors i de verdures.
Això t'anava a preguntar, quan m'has dit OPFACs.
Sí, OPFACs, sí. Bueno, són això,
sí,
no?
Sí, sí, sí,
però
sí.
Què passa? Bueno, verdures, hortalisses. OPFAC vol dir organització de productors de fruites i hortalisses.
Vale.
Això. Però, en tot cas, són centrals, que d'alguna manera estan homologades i que reben els ajuts, i que després aquestes, lògicament, sempre tenen un cert avantatge al respecte dels particulars, no? Com és obvi que sigui. Però, clar, hi ha casos que això, doncs, és una mica injust, no? Per què? Pues perquè una persona no té per què ser de cap associació, perquè no pot anar per lliure. I si els diners són públics, no tenen per què tampoc discriminar-lo d'una manera massa feia. No? Tot plegat, què vull dir amb tot això? Home, doncs si Catalunya ara, degut a tota aquesta història, per un client que semblava que agafava cada vegada més força, que cada vegada més volada, com pot ser Rússia, doncs això va bastant a menys. Com a dades, nosaltres vam vendre fruita, Catalunya va vendre fruita a Rússia l'any 2009 per valor de 17 milions d'euros. L'any 2013, 4 anys després, 480 milions d'euros. Doncs hem passat de 17 a 480. Vol dir que el mercat que hem anat aconseguint treballant-ho, lògicament, vetllant-ho, fent les coses bé, portant qualitat, no només quilos, sinó qualitat, etc. Vol dir que hem sigut competitius, hem pogut atendre un mercat...
300%?
Sí. No... Pues, bueno, ara això pot anar tot a Norris, sí, clar, perquè ara aquí els únics països beneficiats, quins són? Pues els de pràcticament el Llatinoamèrica. Per exemple, home, clar, aquí estan fent arròs ara, bueno, arròs, estan fent el que nosaltres també faríem, si ens donessin l'oportunitat, lògicament, no? De fer el que els altres no poden fer. I en aquest cas, hi hauria des d'Argentina, Xile, Brasil, etc. No? Clar, Equador, també. Bueno, són països que, d'alguna manera, poden portar els fruit, els poden portar carn, poden portar tot allò que nosaltres no els hi podem portar, ni nosaltres, ni Estats Units, ni Canadà, insisteixo, ni Austràlia, ni Noruega, no? En definitiva, el que vull dir, home, doncs que estem perdent ara quotes de mercat importants que segurament doncs costarà de restituir. Bé, aquesta és una mica la qüestió. I llavors, a nivell europeu, home, no només ens afecta els catalans ni els espanyols, afecta també molt, de forma molt, molt, molt evident, també a Lituània, que és el principal exportador, el principal client, no, Rússia, i a Polònia. Polònia és el que portava més fruita a Rússia. Primer, exportador a Rússia. I Alemanya, primer que portava carn, bàsicament porc, a Rússia. Per tant, totes aquestes qüestions s'han de tenir en compte, perquè a l'hora de negociar hem de pensar que no som nosaltres sols, sinó que també hi ha d'altres països que se sentiran molt i molt perjudicats dins de la Unió Europea. Holanda, per exemple, era el segon. Tenia el segon client de tot el que era la seva indústria i producció agroalimentària, Holanda. Per tant, coses que moltes vegades poden passar per alt, després dius, oh, caram, pues així aquest boicot rus, aquest veto rus per tot un any pot tenir conseqüències que encara no sabem de quin abast, no? Pot arribar.
Perfecte. Don Xavier, a veure si s'arregla aviat esperem. El tema d'Ucraïna en benefici de l'estabilitat europea, evidentment del poble ucraïnès i sobretot també en benefici...
I a veure si aviat podem decidir alguna cosa per nosaltres mateixos.
A veure. D'acord? Doncs vinga, vinga, moltes gràcies. Adéu-siau.
El concurs.
Doncs anem cap a la qüestió... Quin és el país de la Unió Europea que més fruita fresca exportava a Rússia? Premi, una ampolla del nou cava brut Gran Reserva de criança de 36 mesos. Gentilesa d'Agustí Torelló, Mata. I de la setmana passada, quin va ser el cop màxim de vent enregistrat per l'estació meteorològica del Servei Meteorològic de Catalunya a l'aeroport d'Alguaire la matinada del 5 de setembre? La resposta correcta era gairebé 145 km per hora. Premi lot de mel, gentilesa de mel alemany, 4 pots de mel, romaní taronger, mel gourmet de pell de taronja i mel amb gelea reial. Guanyadora, l'Anna Masià.